Un minut i mig per arribar a 11:15 del matí. Aquest diumenge, dia 26, es commemora el 75è aniversari de la caiguda de Barcelona a mans del bàndol nacional. La Guerra Civil, per tant, estava a punt d'acabar. Sigui com sigui, avui volem recordar aquells anys turbulents. Per això, avui parlarem amb dos historiadors santcugatencs que ens acostaran al seu punt de vista i els seus coneixements sobre aquest context. Per començar, Sergi Alemany ha pogut parlar aquest matí a primera hora amb José Fernando Mota, llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Biblioteconomia per la Universitat de Barcelona. Aquesta és la conversa que han mantingut.
Senyor José Fernando Mota, molt bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què és el primer que recorda vostè quan li diuen aquesta data, 26 de gener de l'any 1939, l'entrada de les tropes nacionals a la ciutat de Barcelona en plena guerra civil?
Doncs la mateixa data van entrar Sant Cugat del Vallès.
Exacte. Sí, en aquest cas podríem fer la comparació. Vostè recorda, per tant, l'entrada de Sant Cugat més aviat que l'entrada de Barcelona?
Bueno, jo no la recordo perquè no hi era. Però sí, els meus treballs han estat centrats en aquest cas en el tema de la Guerra Civil a Sant Cugat i sempre, bueno, pues clar, un record del tema de Sant Cugat abans.
Precisament una de les coses que volia preguntar-li, aviat ja no ens quedarà gent d'aquell any, de l'any 39, d'aquesta Guerra Civil que l'hagin viscuda. Per tant, és important que aquests últims testimonis continuem parlant amb ells sobre la Guerra Civil o tot el que tenim fins ara ja és prou documentació?
Bueno, sempre, o sigui, l'avanç historiogràfic sobre el tema de la Guerra Civil ha sigut brutal en els últims anys i el que és cert és que era pocs testimonis d'aquella realitat queden i jo sé que hi ha gent que està fent l'esforç d'entrevistar els últims que ens queden perquè això ja per qüestions biològiques doncs estan desapareixent, no? Però jo crec que, bueno, l'obertura d'arxius, els testimonis aquests que s'han utilitzat en els últims anys doncs han fet que ara tinguem una bona visió, no?
Aleshores es parlaria sempre de les veritats i les mentides de la història. Per exemple, vostè ara, quan a vegades escolta dir que Espanya existeix des de la prehistòria, què li passa pel cap?
Bueno, això són les manipulacions que tot nacionalisme, tant el nacionalisme espanyol com el nacionalisme català, com qualsevol nacionalisme, sempre apela a la història, però després diuen la història no té importància, la història estem veient actualment, no? Que està cada dia en el debat polític, i sempre hi ha un mite fundacional, sempre es parla, però bueno, és evident que pel que es dedica a la història des d'un punt de vista científic, doncs bueno, tot això són patranyes.
I des d'aquest punt de vista científic, precisament, quina manera tenen vostès els historiadors per diferenciar aquelles explicacions, aquells testimonis que són verídics o aquells que potser hi posen més invenció que veracitat?
Bueno, sempre el tema dels testimonis sempre ha estat, no? Bueno, els testimonis, o tant els escrits, és a dir, tu com a historiador t'has de fiar d'unes fonts, les has de contrastar amb unes altres, i d'aquí has de treure les teves conclusions, no? Hi ha gent que es queda amb el que a ell li interessa i llavors no contrasta, o hi ha gent que es fia de testimonis dubtosos, o de... perquè la falsificació de la història ha ocorregut al llarg de tots els temps, és a dir, es falsificava per justificar propietats, es falsificava, i clar, aquests documents ens han arribat. I ha de ser l'historiador comparar amb nosaltres el que triï, que, bueno, el que intenti donar una versió del que realment va passar.
En un any on, com diem, aquest diumenge, dia 26 de gener del 2014, es compliran 75 anys de l'entrada de les tropes nacionals a la ciutat de Barcelona, també a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, precisament aquell mateix dia, vostè ho apuntava. I en un any on també commemorem el tricentenari, els fets de 1714, per un historiador és un any especial aquest o no deixarà de ser un any més en la seva vida biològica?
Bueno, això de les commemoracions és una qüestió que utilitzen els polítics o els periodistes, no?, per donar-li més relleu a determinats fets, però o sigui, que sigui el 74 o el 75 aniversari per un historiador, això és el mateix.
Segurament feina també n'hi haurà pels periodistes, per exemple, que vostè citava ara aquest cap de setmana, perquè ens arriba a Barcelona el Partit Popular amb Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, encapçalant aquesta delegació. Potser no celebrarem, per tant, com ens hagués agradat aquests 75 anys, o no el recordarem.
Bueno, no sé, això és una qüestió vostra. Jo recordaré l'amor d'un projecte, d'un projecte democràtic, d'un projecte després revolucionari, l'amor de Pins del Vallès, perquè recordem que quan van entrar les tropes franquistes no es deia Sant Cugat, es deia Pins del Vallès, o sigui, l'amor d'un projecte laic. Això és el que jo recordaré, a mi, el que després vosaltres és el que destacareu, no?
Vostè ha parlat de la Guerra Civil en bona part de les seves obres, en la darrera, per la qual el teníem al programa, La Muerte de l'Espía con Bragas, per exemple, no deixava de fer-ho, en aquest cas centrat a l'Argentona, i ha parlat també en les seves històries, en els seus llibres, de Sant Cugat. Però em sembla que per Sant Cugat, per història local, de moment ara vostè ja no hi treballa més.
Bueno, jo dic que, bueno, més que centrat en Argentona, està centrat a Barcelona. L'assassinat passa a Argentona, però després expliquem una mica el que és la Barcelona dels 40, no?
Correcte, la dels vencedors.
Sí, la dels vencedors i la dels perdedors dins dels vencedors, perquè no tothom va aconseguir el mateix, no?, dels guanyadors. Doncs sí, jo ara estic treballant temes de precisament ara de falangisme i d'extrema dreta a la Barcelona dels anys 30, per explicar una mica d'on venen aquesta gent que són els triomfadors de la guerra. Però sempre que vaig a un arxiu i trobo alguna cosa de Sant Cugat, doncs aprofito per posar-la, tinc una web, i llavors aprofito per anar actualitzant dades i coses que trobo noves. I després tinc el blog on vaig difonent d'una altra manera, intentant escriure d'una altra manera, doncs, la història de Sant Cugat, d'aquest període que he estudiat jo, que és del 31 al 41.
Tornem a aquest 26 de gener del 1939, que és aquest diumenge quan se'n compliran aquests 75 anys. Aquell dia s'acabava, com dèiem, en certa manera la guerra, tot i que duraria fins l'abril encara. S'acabava o en començava una de nova de guerra?
Bueno, la guerra és curiós, és el cas de la Guerra Civil Espanyola, pensem que després de la guerra, ja acabada la guerra a l'abril, no, perquè clar, aquí a Sant Cugat s'acaba el 26 de gener per la gent, però no pels exiliats que marxaven cap a França, que no van arribar fins més tard, o no pels que encara estaven combatent o estaven presoners. Però clar, després de la finalització oficial de la guerra, són milers els empresonats a camps de concentració, a presons, els afusellats, i això, sí, la repressió es calcula que unes 50.000 persones van ser afusellades o assassinades després de la guerra, és a dir, finalitzada la guerra. Llavors, això va continuar sent com una guerra, el que passa és que en aquella només hi havia un bàndol que matxacava ja el perdedor. No?
D'aquí uns minuts el programa, bé, de fet d'aquí unes hores quan el comencem a les 10 del matí, tindrem amb nosaltres també Ferran Ahisa, que ha escrit llibres relacionats amb el món de la ràdio, i precisament voldrem preguntar-li per aquesta guerra també oberta amb els mitjans del Partit Popular. Vostè entra a valorar-la amb el tancament ara de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià, senyor Mota?
Bueno, això és una conseqüència de la seva política, no?, anticatalanista al País Valencià o a les Illes Balears. Sempre han utilitzat això com una forma política de desmuntar a l'esquerra, que era majoritària al País Valencià, per exemple, utilitzant aquest anticatalanisme, doncs van aconseguir, bueno, pues que són hegemònics allà, i bueno, pues una altra desgràcia com a qualsevol d'aquestes que ens porta el Partit Popular, com les que ens porta el Convergència i Unió, les retallades socials, amb les retallades en la sanitat pública, l'educació pública. És a dir, és una crisi econòmica que ha estat aprofitada, com surten ara els informes, no? per una èlit per robar a la població més necessitada, en aquest cas, o a les classes populars, no? En aquest sentit, doncs, és una política lamentable.
Per tant, vostè, veig, senyor Mota, que qüestiona els uns i els altres, i des del punt de vista de l'historiador, històricament també s'han sentit poc estimats d'alguna forma. Ara, per exemple, aquí sí que imagino que m'entrarà a valorar també la nova reforma educativa que es vol implantar. Sembla que oblida bastant la vessant de les humanitats i que la història no es pretén que es recordi o que s'expliqui, com dèiem abans, amb fets o paraules com que Espanya existeix des de la prehistòria.
Sí, això és més que res, és adoctrinament, no és un projecte d'història, no? És intentar adoctrinar la joventut en el nostre pensament, no? Encara que sigui acientífic, no? En aquest cas, bueno, és entrar dins d'aquesta reformes reaccionàries que està fent el Partit Popular en educació, l'avortament, entrar dins d'aquesta lògica, pues ja dic que més que de dreta, ja quasi reaccionària en la que estem immersos amb el Partit Popular.
Per vostè, que com dèiem s'ha documentat i ha escrit força sobre aquesta guerra civil, quin és el record, almenys personalment vostè, que creu que ens hem de quedar de tots aquests fets o d'aquest últim dia d'aquesta entrada de les tropes a la ciutat de Sant Cugat del Vallès el dia 26 de gener del 39?
Bueno, hi ha un record que explicava l'historiador Josep Fontana, que llavors estava, era un nen petit i estava a Valdoreig fugint dels bombardejos en una torre. I explicava, el primer record que té és entrar a les tropes regulars, que hi ha els moros, a casa seva, i saquejar tot el que, els armaris, saquejar tot el que van voler de la casa, no? Aquest és el primer contacte amb l'estat franquista, aquest és el primer contacte que tenen molts sancubatents, és a dir, un saqueig de casa seva, una situació d'estar pues, totalment venut a un exèrcit d'ocupació, no? Pues jo crec que aquesta és la sensació en què quedar-nos de la imatge, no? Una imatge bastant impactant, allò de la primer contacte amb el que era el nou estat, no?
I ja per acabar, senyor Mota, què creu que escriurà la història que es depararà el futur de Catalunya, el més immediat?
Bueno, això, jo com a historiador em dedico al passat i no a fer futurologia. Llavors, jo, com sempre diu un amic meu, la història no està escrita. Ja veurem què és el que passarà en tot això.
Senyor Mota, moltes gràcies per atendre avui la trucada del programa i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, adéu.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Acabem de sentir ara mateix a José Fernando Mota, llicenciat en Història per la UAB i diplomat en Biblioteconomia per la UB. L'ha entrevistat el Sergi Alemany i ara aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils ens saludem a l'escriptor Ferran Aïsa. Ferran, molt bon dia.
Bon dia a vosaltres.
I gràcies per atendre'ns aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Bé. El Ferran, entre d'altres llibres, és autor de llibres com Barcelona Balla o CNT, la Força Obrera de Catalunya, també autor d'un llibre on parla de la caiguda de Barcelona en aquesta guerra civil. De fet, Ferran, aquest diumenge es fan 75 anys des que les tropes franquistes van entrar a Barcelona. Sí, com sigui, la tragèdia ja s'intuïa que havia de passar, perquè quan van arribar aquí les tropes franquistes no es van trobar ni amb oposició, pràcticament.
Sí, gairebé quan van arribar no hi havia cap resistència, perquè malgrat que la premsa els dies abans cridava a fortificar i a resistir, sobretot la premsa d'Esquerra Republicana, del PSUC o el mateix de la CNT, la realitat és que ja els seus dirigents, la majoria de dirigents, ja estaven sortint per la Gran Via, camí de França, no? Camí de Girona en principi, i després cap a França. I naturalment aquí quedava, fins i tot les forces militars s'havien quedat unes quantes, la part de Sant Pere Màrtir o de Montjuïc, gairebé estaven completament desanimades i sabien que en les forces que tenien no podrien resistir a l'exèrcit que ja venia des de la part de Ponent, sobretot, de part de Ponent, després de trencar, diríem, l'ofensiva i la resistència de l'exèrcit republicà que havia aguantat durant 9 mesos a la línia del riu Segre i el Noguera Pallaresa, durant 9 mesos aquestes fortificacions amb fortificacions i una lluita desesperada que va durar aquests 9 mesos, des de gairebé fins al gener del 36, doncs del 39, perdó, el mateix 39 els nacionals trencaven la línia aquesta pel pont de Serós i a partir d'aquí començaven a baixar cap a, diríem, a la conquesta ja directament de tot Ponent i cap a les terres de l'Anoia i camí de Barcelona. El dia 12, per exemple, aquell Agramunt, vull dir que el 26 cau Barcelona. Ja anaven caient tots aquests pobles que hi havia a Ponent, que havien posat resistència, i l'exèrcit republicà anava retrocedint cap al nord. Per una banda, ja no parlem de l'exèrcit de l'Ebre, que havia quedat completament desmembrat després de la derrota, i que també molts soldats estaven ferits o també desanimats o que havien fugit, diríem, també cap a la part de resistència, cap a la part del Llobregat, i que van fer una mica de resistència en aquells moments, però que anaven retrocedint conforme els nacionals o els rebels, l'exèrcit rebel anava atacant.
Curiós, perquè aquesta batalla del Segre i de la Noguera Pallaresa durava 9 mesos, i després d'això, en 15 dies, es plantaven a Barcelona.
Sí, sí, en 15 dies, al trencar aquestes línies, que eren molt importants, darrere d'aquesta, a la rereguarda no hi havia una fortificació, sí, ni havia preparat una resistència, malgrat que, per exemple, a la ciutat de Barcelona se li havia encarregat al general Vicente Rojo fer la defensa, era un general republicà, però aquesta defensa no va arribar mai, perquè ja dic que la majoria de la població també estava, no era com el 36, que estava, era entusiasta i va sortir al carrer i va lluitar contra els militars els rebels que es van aixecar contra la república, sinó aquesta vegada ja completament desanimats, desencissats i gairebé famolencs, només tenien ganes de que acabés aquesta guerra, i com a, que perquè ja només era guerra, ja la part d'entusiasme que havia generat, diríem, la revolució del 36, això ja havia acabat, tant pels catalans, tant com per Esquerra Republicana, com per la CNT o la FAI, o pel mateix, diríem, forces republicanes que hi havia a Barcelona, no? I això va fer que aquest desencís fos real, no? I a més, la població ja tenia, havia passat moltes caresties, a partir del dia 24-25 van començar, que gairebé la ciutat va quedar sense força pública, sobretot sense l'exèrcit, gairebé sense autoritat, van començar a assaltar els docks, els magatzems on hi havia aliments, i la gent doncs carregava en garrafes d'oli, en sacs de cigrons o de patates, i se'ls enduia cap a casa seva, i al port o als magatzems que hi havia al Montjuïc, i altres indrets van ser completament arrasats per la població famolenca d'aquells moments.
La gent estava farta de la guerra en aquell moment.
La gent estava farta de la guerra i ja tenia unes ganes molt fortes de que s'acabés, tant a Barcelona com a les poblacions que estaven al seu voltant, com Sant Cugat, que també havia patit aquestes conseqüències de la guerra, i l'estava patint perquè ja la força militar dels rebels, quan van arribar, van anar conquerint Igualada, Calaf i tots aquests pobles, uns van tirar cap a Vilafranca i altres van tirar cap al Vallès, i van anar conquerint pues, Sabadell, Terrassa, i un dels últims reductes gairebé, això ja gairebé era cap al dia 21, 22, 23, i a Sant Cugat no van arribar fins al 25 a la nit. Vol dir que Sant Cugat era ocupada gairebé el mateix dia que Barcelona, 25-26 era ocupada Sant Cugat, i a partir d'aquí, que era, en aquells moments era Pins del Vallès.
Exacte.
Una població anomenada Pins del Vallès perquè
era un nom like.
Un nom like perquè, com se sap, durant la república els noms de Santoral van ser eliminats. I llavors a partir d'aquí doncs, van poder també pujar per la muntanya les forces militars, gairebé totes les que venien aquí era l'exèrcit del nord, de l'exèrcit nacional, que era que comandava el general Jagüe, i aquestes forces normalment eren marroquins, el cos de l'exèrcit de Navarra, navarresos, i després també hi havia els italians. Són les tres forces que van entrar a Barcelona i que van ocupar Sant Cugat, també navarresos, marroquins i italians. I doncs aquests són els que van estacionar-se la nit del 25 a Collserola, i que per un altre flanc van baixar aquests que havien anat cap a Vilafranca, van anar cap a, dirien, cap al Llobregat, al Prat, i van pujar per l'Hospitalet, van entrar per l'Hospitalet, ocupant l'Hospitalet, i el mateix dia 25 ja havien conquerit Montjuïc.
Van entrar per
la nit.
Van entrar per les muntanyes, tant per les muntanyes com per Montjuïc, i van veure finalment que no hi havia cap mena de resistència.
A veure que no hi havia cap resistència, fins i tot passaven els avions, el que deien paves, però en aquell moment ja no bombardejaven. Els últims bombardejos havien sigut el dia 23, 20, el dia, havien bombardejat molt, 22, 20, 21, 22, 23, havien anat bombardejant, però ja a partir d'aquí ja no bombardejaven, només passaven i inspeccionaven, no?, el que passava. No? Ja ni les bateries disparaven perquè la majoria de soldats s'havien abandonat al seu lloc de vigilància, i l'únic que sonava constantment eren les sirenes. A més, a Barcelona es va produir també molts incendis locals, diríem, de l'administració, dels sindicats, dels partits polítics, que cremaven papers. Això va provocar incendis a la ciutat, com l'Hotel Colón, o com la casa CNT FAI, la casa Cambó, i altres. L'Hotel Colón és on estava el PSUC, i altres espais, no? a la casa Carlos Marx, a la Pedrera, a diversos edificis que estaven agafats per les forces republicanes. També sembla que hi havia alguns comunistes del Partit Comunista seguint ordres del comitè, directament dels serveis secrets i de la Unió Soviètica, pretenien convertir Barcelona en una torxa. I van fins i tot alguns militars comunistes, com Manuel Tagüeña, van ser testimonis d'aquest fet, de que alguns militars, sobretot del Partit Comunista i del PSUC, estaven disposats a cremar Barcelona, però ells van evitar-ho. van evitar-ho, van dir, van gairebé, diu, en una de les memòries de Manuel Taguanyà, diu, una, els soldats que estaven a mi, o sigui, l'exèrcit, els comandaments que estaven a mi, una mica més es treuen les pistoles i es carreguen aquells comissaris polítics del Partit Comunista que pretenien cremar la ciutat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això pel que fa a Barcelona, una època difícil en què Barcelona finalment va ser ocupada per les tropes rebels, per les tropes franquistes. Anem a Sant Cugat, o en altres paraules, Pins del Vallès, que era, com es deia, com hem dit molt bé ara fa un moment. Durant la guerra, quin paper va jugar Sant Cugat? Com estava situat el mapa, Sant Cugat?
Pins del Vallès és com totes les poblacions, així, en aquell moment una població agrícola, la majoria, majoritàriament, disposava de molt camp, les terres van ser... algunes estaven col·lectivitzades pels camperols que vivien aquí a Sant Cugat, altres es mantenien a nivells, depèn de com eren, i això servia doncs, perquè aquests aliments poguessin, això en un principi, no?, poguessin anar a través del que deien abastos, poguessin servir doncs, per l'alimentació de la població, no?, que fos autosuficient, perquè en aquells moments, clar, no podien arribar molts aliments de fora ni d'altres llocs, i es tenien que autobastir la gent, els pobles, i ho intercanviar en altres pobles que tenien uns altres productes. Això és un paper. Després, dintre de l'organització política, però naturalment, hi ha un comitè local, en què entren a formar part les organitzacions polítiques i sindicals del moment, Esquerra Republicana, la CNT, més tard serà també el PSUC, tots aquests grups de partits polítics són els que controlaran, diríem, la ciutat o la gestionaran, no? I seran el poder municipal d'aquest comitè local, que després serà un ajuntament a través, després del decret de la Generalitat de l'eliminació dels comitès locals, es convertirà en ajuntament popular i aniran tenint diversos alcaldes, algun d'Esquerra Republicana, i el 31 de desembre del 38 entra a formar part de l'alcaldia, serà l'alcalde de Sant Cugat, el senetista Txeca,
Isidre
Txeca.
Exacte.
I aquest home pues, va ser el darrer alcalde que va tenir Sant Cugat, un senetista, que va fer tot el que va poder pues, per defensar, com mínim per viure dignament, deixar que entregar dignament la ciutat, diríem, als que venien.
Sant Cugat va tenir un paper important, relativament important, durant la guerra, i és que, de fet, va acollir un campament militar al camp de golf de Can Móra. Era algun tipus de situació estratègica, Sant Cugat?
No, per això era un lloc estratègic, perquè estava darrere, diríem, de les muntanyes de Barcelona, que era la gran... estava, diríem, allà al Vallès, una zona interessant, per aquesta estratègia, no? Una mica protegida, no?, en aquells moments. I llavors allí servia, doncs, quan es va crear l'exèrcit regular, o sigui, l'exèrcit popular republicà, el primer, el que va crear la Generalitat, pues es van crear diverses acadèmies i campaments, per preparar mandos, comandaments, i per preparar també els soldats. Llavors, el camp de golf, diversos llocs van fer servir per aquestes funcions. A més, també en on ara hi ha el Viena, allò era l'acomandament del sector d'aviació de la zona.
O sigui, la plaça de Lluís Millet, això.
Sí, la plaça Lluís Millet, on està actualment el Queixalet. Allò va ser convertit en era un edifici de... va ser confiscat, naturalment, en aquells moments, per la República, per la Generalitat, l'exèrcit de la Generalitat, i convertit en el comandament de la sector aeri que tenien aquí, pues, al Vallès, no?, que havia un sector aeri, i aquí estava el comandament. A més d'això, Sant Cugat també, el seu monestir va servir, ja una vegada l'any 38, Barcelona es converteix en la capital d'Espanya, podem dir, perquè és un moment determinant que Barcelona té tres governs a la seva seu, el govern de la Generalitat, el govern d'Euskadi, amb el José Antonio Aguirre, perquè ha tingut que fugir perquè Euskadi ha estat ocupada pels militars, ell ve a Barcelona i crea el seu govern, que estava al Passeig de Gràcia, en un edifici que encara hi ha una placa, si algun dia el vulgui veure algú, que recorda que aquí José Antonio Aguirre va tenir el seu despatx, hi havia el govern d'Euskadi, i després el govern de Madrid, o sigui, el govern d'Espanya, podríem dir millor que del govern de Madrid, el govern d'Espanya, que en principi havia fugit de Madrid per anar a València, l'any 38, sí, al final del 37, millor dit, es va incorporar a Barcelona, i a Barcelona es va convertir, diríem, en la capital d'Espanya, de l'Espanya republicana. I igual que Burgos era la capital de l'Espanya nacional, en aquell moment Barcelona era la capital de l'Espanya republicana. i aquí venen doncs, tots els funcionaris, totes les ministres, totes les conselleries, i trobem una dicotomia, no?, entre la Generalitat i el govern de la República. Aquesta arribada del govern de la República significa també que Catalunya comença a tenir, Catalunya, com gairebé un estat independent en aquells moments que s'havia fet entre el 36 i 37, malgrat que estava lligat a Espanya i malgrat que els seus fills anaven a morir a tots els fronts de batalla que van haver al país, a tot el país espanyol, ibèric, a la península ibèrica, doncs gairebé era independent, amb un govern que era un president de Catalunya, amb ministre de Defensa, ministre d'Interior, amb una economia pròpia col·lectivitzada en aquells moments, i a més també amb tot el que eren els serveis públics col·lectivitzats, amb un ensenyament propi que era amb l'escola del CENU, que això no tenia arreu de cap lloc més d'Espanya, de l'Espanya republicana, i aquí tenien el CENU, que era un dels ensenyaments més avançats que ha tingut aquest país, que recollia ensenyaments tant de l'escola moderna de Ferrer Guàrdia com tota l'avantguarda pedagògica que havia hagut a Europa i al món en aquest segle, en el segle XIX i XX, i que es recollia en aquesta idea de l'escola nova o l'escola oberta, no?, aquesta que tenien viva, aquesta escola viva que es va crear a Catalunya.
Sempre sorprèn, Ferran, i ja per anar acabant, que ens queda un parell de minuts, sorprèn sempre que, sent això que dius ara, un lloc on hi havia tota aquesta llum, la República Espanyola, es deixés caure per part d'Europa. És un dels punts que molt sovint, quan ho mires al llibre d'història, dius, hòstia, per què van deixar caure?
Bé, això ja ho va dir el mateix Durruti. Va dir, cap nació ajudarà a un país que està fent una revolució. Perquè, clar, són països capitalistes. L'únic que va intentar, que va ajudar, en tot cas, o va fer-ho d'una manera pels seus interessos, va ser la Unió Soviètica. Però la Unió Soviètica ho feia canalitzat a través del Partit Comunista, o aquí a Catalunya, clar, el PSUC, no?
Exacte.
Però aquest partit en principi era minoritari i a partir d'aquesta força va anar creixent, a partir de tenir les armes i vam ocupar els seus comandaments, llocs estratègics en l'exèrcit popular, de tenir amb els ministeris i tot d'arreu, doncs es van començar a fer els samos, mentre la revolució va anar enrere, va anar prosperant aquesta idea més burgesa, que gairebé s'havia acabat amb la revolució del 36. I això va fer que molta gent, és una de les causes de que la gent no sortís a defensar, perquè ja no sabien ni per què lluitaven. Lluitaven novament per... Ja la idea de Catalunya gairebé s'havia acabat també en aquells moments, perquè també havia estat vençuda després del maig del 37. Era tot una sèrie de factors que va fer que la gent només pensés en sobreviure.
Clar, exacte.
I això va fer ja que, pues, clar, la gent tingués ganes de que s'acabés aquesta guerra, perquè ja no anava a cap puesto, era més cada dia. I el que passa que després va venir l'exili de mig milió de persones i una repressió brutal, brutal contra tothom, per la seva ideologia, però aquí a Catalunya també pels fets de ser catalans van ser perseguits per la seva llengua, la seva cultura i altres aspectes, no? Vull dir que va ser una repressió total.
Exacte.
Contra el pensament social i contra el pensament, diríem, cultural de Catalunya, no?
Ferran Ais, avui ens has acompanyat aquí per parlar d'aquesta efemèride que celebrarem aquest diumenge. Per cert, que hi ha una exposició que es podrà veure al Castell de Montjuïc de Barcelona per recordar aquests 75 anys de la caiguda de Barcelona a la Guerra Civil. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, per explicar-nos tots els teus coneixements, que no són precisament pocs, i per posar-nos al dia sobre tot plegat, Farnaïsa, com sempre. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
I nosaltres tornem d'aquí uns minutets, després de la pausa publicitària del butlletí horari, amb més temes, ja ho sabeu, esports, cinema i l'espai de patrimoni local. No us ho perdeu, fins ara mateix.